Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 8 minuts de les 12 del migdia i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim aquí una persona per entrevistar, per parlar de dansa. I per què? Perquè també hi ha la dansa metropolitana. I per què? Perquè aquesta companyia de què parlem ve cada any. Però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, dona i arts escèniques. Benvolguts, germanes en les arts escèniques. Avui, com podeu comprovar, he canviat la frase inicial habitual de la meva homilia per remarcar que vull parlar només de les dones com a protagonistes en les arts escèniques. I per començar, podria dir que la presència de la dona en el teatre, la dansa, la música i el circ ha crescut d'una manera evident. Però no només com a actriu, com a ballarina, com a intèrpret o partener, sinó com a dramaturga, com a directora, com a coreògrafa, directora d'orquestra, concertina, solista o creadora dins el món del circ, i també escenografia i tècnica de llums i de so, i gestora i programadora, és a dir, cobrint totes les diferents i necessàries facetes perquè passin coses dalt i darrere de qualsevol escenari. I això no ha estat fàcil. Primer perquè semblava que, com en els altres sectors de la vida, l'economia, la física, l'art, la salut, l'ensenyament, semblava natural, era normal, que la dona estigués present, però sempre en una posició inferior, de suport, d'ajudantia, de segona fila, una realitat que coincidia perfectament amb la seva presència en la vida col·lectiva, la política, la familiar, la del treball i la de l'oci. En el teatre, l'origen del qual se situa en el segle VI abans de Crist, associat a les festivitats religioses, va tenir la tragèdia als seus exponents més genuïnes, i podem dir que les dones van tenir un paper transcendent com a protagonistes. I recordem els noms Antígona, Electra, Clitemnestra, Medea, per dir algunes d'elles, i algunes com a personatges rebels, el cas Antígona, per exemple, i en les comèdies personatges com Lisístrata, que convenç a les dones per acabar les guerres i fer que els homes, quan tornin a casa, es trobin que s'ha acabat el sexe. S'ha acabat el sexe si no paren la guerra. Però les dones, de veritat, no sortien a l'escenari. Eren homes els que la representaven. I inclús tenien problemes per poder assistir als espectacles als mateixos llocs on es feien obres que parlaven de dones. Ah... Després, en segles posteriors, corresponents al domini de Roma, les dones podien representar els mims, o sigui, només personatges que es valien del gest, sense veu, sense la presència real. I quan l'Església cristiana comença a crear espai per representacions teatrals fins a l'època medieval, les dones continuen quedant fora del protagonisme i continuen com a espectadores al fons o al costat, i encara amb dificultats, segons el tipus d'obra representada. I és molt conegut que en les obres de Shakespeare els personatges femenins eren fets per homes, per jovenets en alguns casos, i fins l'any 1660 el personatge de Julieta no va ser representat per una dona, la Mary Sanderson, que de seguida va ser qualificada de dona de mal viure. A Espanya, el Consell de Castella va autoritzar l'any 1587 la presència d'actrius als escenaris de manera intermitent, però també la qualificació moral de les dones que pujaven als escenaris era negativa. I va ser a partir dels segles XVIII i XIX que la presència de les dones va augmentar en totes les arts escèniques, però estic parlant del que qualifiquem de món occidental. I encara en aquests moments, com sabem en segons quins països, això és impossible. O sigui, que en el nostre món les coses han millorat. Però tot i això, només un 32% cobreixen els llocs diversos amb diferències entre teatre i dansa. Com sembla, després en parlarem, que hi ha més dones. Amb la música, on la majoria dels grups eren d'homes fins fa 20 anys, o les orquestres simfòniques, que tenien moltes limitacions per arribar a intèrprets femenins, i no diguem en la direcció, igual com passa en el circ. L'evolució és positiva, sense oblidar que pel camí moltes dones han hagut de fer concessions sexuals per poder exercir la seva carrera artística, i que l'edat encara continua creant una diferència substancial en l'exercici de la professió si ets una dona o si ets un home. I arribat aquí, benvolgudes germanes, no repeteixo allò que dic cada setmana, o sigui que Déu faci més que nosaltres, amén, sinó que demano que continueu en la lluita perquè en les arts escèniques, com en la vida, desapareixi la discriminació per raó de sexe o, bueno, vale, si Déu fa alguna cosa, doncs millor, no? Doncs vinga, amén. Això que estem escoltant és música de Schubert i l'estem posant perquè forma part d'una de les coreografies que es veurà aquest dissabte al Teatre Auditori, perquè al Teatre Auditori aquest dissabte hi ha Torna i Dansa, a la jove companyia de l'Institut del Teatre, amb una representació de tres coreografies, i aquesta concretament és Lo que no se ve, que és una coreografia de Gustavo Ramírez Sanzano amb música de Franz Schubert. I per parlar d'aquí podríem tenir millor que ens pogués explicar coses sobre aquest tema que Caterina Lahr, la directora d'Ahit Dansa. Caterina, bon dia, molt benvinguda, molt content que estiguis aquí una altra vegada.
Bon dia, Eduard. Per mi és un plaer sempre venir al teu espai. És un goig estar aquí.
Hi ha una qüestió que és important considerar, i és que presenteu tres coreografies, però aquesta funció que es farà el dissabte no és l'única que es fa.
No, perquè és una programació que es fa dintre de, bueno, la programació del Petit Liceu, i ara tota la setmana estem amb espectacles matinals pels nanos, per nens de primària, secundària també, i funciona molt bé.
Això que volia preguntar, la reacció de segons quines edats?
Clar, és que estan sorprès, no? Estan sorprès perquè no és la típica historieta per nens, no? No fem el mateix espectacle per gent gran, joves, adolescents, petits, pares, mares, o sigui, i funciona molt bé per tothom, és molt accessible a tothom. No? I doncs jo crec que també els petits han d'aprendre a veure un tip de bellesa, un ritme molt tranquil, no? Que no tot és xa-xa-xa, no? O sigui, han d'aprendre les diferències que hi ha també a la dansa i saber estar en l'escenari, en el teatre.
Perquè aquí en el programa de presentació de nosaltres tenim una primera, que és 28,000 Waves,
sí,
que és una coreografia de Cayetano Soto, que em sembla que Cayetano Soto ha sigut alumna.
Sí, va ser alumna de la primera promoció. Vam començar amb aquesta primera promoció.
M'estàs parlant de fa 20...
Bueno, ja et diré 27 anys. 27 anys. Era el 97, 98, jo crec que són 27 ja.
Sí, perquè recordo que en parlàvem fa dos anys, dels 25 anys.
Sí, i vam celebrar el mes de juliol el 25 aniversari de dansa, però va ser el 25 aniversari del primer grec, realment. Però fa dos anys ja que estem amb el 25 anys, sí. Ja arribem quasi al 30.
Per tant, vol dir que si encara hi tenim sota de la primera promoció, el que està passant és que hi ha alguns o algunes de les que han sigut de les primeres promocions, que primer ja s'ha convertit, ha estat actuant en tot el món, i a més fan coreografies.
Sí, bueno, el cas de Cayetano realment ha començat a fer coreografia molt, molt d'hora, perquè li agrada moltíssim. Està molt reconegut a Europa i a Amèrica, i vaig pensar que pel 25 aniversari que pugui venir a casa seva i ahí te dansa amb una coreografia seva, pues serà el més adequat, no? I és una peça molt potent, molt complicada a nivell tècnic. És molt complexa, vull dir, però han d'aprendre això, no? De superar la tècnica, i està molt bé. Jo estic molt contenta amb aquesta peça, realment.
Recordem que It Dance és un postgrau de dos anys,
sí,
a partir de persones que han estat a l'Institut del Teatre i que aleshores o que s'apunten per fer aquest postgrau, i generalment aquests dos anys d'estar a It Dance suposa, en molts casos, sortides per anar a altres companyies internacionals.
Clar, perquè és el pas entre l'escola i la professió. És un pas molt important, és un pas que realment els alumnes que surten del sisè, del conservatori professional, encara no han tingut massa experiència professional, no l'han tingut, de treballar amb coreògraf, el ritme de treball diari, el saber treballar sol també, no? Sense la protecció del professor, treballar amb coreògraf, crear peces i sobretot la gira, pisar els escenaris és molt important.
Com i tant.
És quan saben per què bailen, no?
Hi ha una cosa que volia consultar, perquè no estic segur. La tercera coreografia, aquí en el programa diu minus 16.
Sí.
És aquesta.
Sí, és aquesta.
És aquesta, vale. Perquè jo m'havia llegit en un altre lloc que havíeu fet amb aquest espectacle, havia fet una altra coreografia d'una...
De Lorena Nogal.
Sí.
Lorena Nogal, però va ser un programa anterior, la vam fer fa dos anys, crec.
Ja.
La va crear per Iterança, sí, el 2018. I la vam guardar com 5 anys al repertori.
O sigui, Comino 16 és la coreografia d'Ohad Naharin, que és un ballarí...
israelí. Sí, Ohad és un dels grans mestres que hi ha ara, coreògraf en contemporany. És director de la companyia Batsheva en Israel, en Tel Aviv. Jo vaig treballar molt amb ell quan ballava. Però, bueno, és una persona... La peça Minus 16 és una peça que es va crear... a més, és molt divertit, perquè es va crear per el júnior del Netherlands Dance Theater,
sí,
la companyia júnior, que és l'equivalent al que
feia. Tu estaves
jo estava ahir,
no?
Però va ser l'any que la primera promoció, després de la primera promoció, van agafar dos noies d'IT Dansa al Netherlands Dance Theater, Lídia Bustinduy i Cristina Gallofré, i aquestes dues noies van crear el Minus 16 amb Ohad Naharin, En el Netherlands Dance Theater.
Ah, molt bé, molt bé.
O sigui, farà 25 o 24 anys. I bueno, la Lídia justament està encara en aquesta companyia, perquè parlem, no?, de les sortides professionals. Està encara ahir, però ahir ara és assistent de coreògrafa de la jove companyia del Netherlands Dance Theater. O sigui, fa de repetidora diària allí. O sigui, bueno, és una mica un cercle. I, bueno, Menos 16 és una peça molt important. És com un clàssic de la dansa contemporània, perquè quasi totes les companyies amb repertori més divers tenen aquesta peça. Però es va crear per júnior, per joves ballarins.
De totes maneres, quan dius a la majoria de companyies, estàs parlant de les companyies europees,
sí,
o no només europees?
No només europees, a Amèrica, jo no sé si en Japó també ho tindran, no ho sé, en Àsia, però sobretot, sí, mundialment, és una peça que té un ritme, una alegria, una poesia, és molt exigent també, però també arriba a tothom, també a través de les músiques. Són músiques dels anys 80, o sigui, la gent gran es recorda molt, sí, sí. I els joves són músiques amb molt de ritme, però també hi ha un moment de poesia del duo. Hi ha un duo molt poètic amb la música de Vivaldi. I és una peça molt especial, però... I a més és com un homenatge al públic, també.
De totes maneres, hi ha una cosa, si estàs d'acord, Caterina, amb mi, i és que a vegades hi ha el que és més jove, els més joves, tenen una sensació de la creació d'alguna cosa nova, perquè és obvi que és el que volen, evidentment. Però més te n'adones que hi ha aquestes coses que diuen noves, que en el fons, al fons, al fons, no són no tan noves.
No.
Sempre hi ha un referent, tires enrere, sempre hi ha un referent.
Totalment, és una... Portem l'història amb nosaltres, no?
Sí, potser des de que es trenca, dit així, el fet de la dansa, doncs, clàssica, des que es trenca aquest punt, al principi del segle XX, finals del XIX, principi del XX, que comença a haver aquests moviments, doncs aquesta capacitat, jo penso, de coexistència d'una cosa i de l'altra, penso que és fantàstic.
No, jo crec que ara ja està més que comprovat que funciona, però necessites les bases. Jo crec que el clàssic és molt necessari tenir-lo després, que no es vegi, potser, en certs estils, però si la tens, t'ajuda molt a anar més lluny, a enriquir-se.
I abans comentava el fet de la homilia de la dona a les arts escèniques, i feia un comentari de que em semblava que potser amb la dansa aquest percentatge era més paritari. O sigui,
sí.
Hi havia tants homes com dones, o com a mínim no era tan diferent de segons quin tipus de... És així?
Ara, la teva experiència... En aquest moment, sí, jo crec que hi ha tant... Bueno, en la companyia, per exemple, sent la mitat nois i mitat noies. El que passa és que ara... Abans era sempre el noi porta la noia, no? En el clàssic, la noia tenia més protagonisme, sempre. Però ara... Pues són les noies que porten els nois, també. Bueno, hi ha de tot, no? Però, bueno, no fem diferències. Bueno, hi ha una altra força, però, bueno, especialment jo crec que la dansa és per tothom i tothom pot ballar, no? Entonces, jo no m'agrada fer diferències.
No, però tu amb la teva experiència, has pogut comprovar, sí, probablement aquesta evolució.
Sí, sí. I, bueno, jo també he tingut molta sort d'entrar en el Netherlands Dance Theater com una primera companyia i que era com una companyia molt democràtica, no? No hi havia també tot la hierarquia, que a vegades en grans companyies hi ha. I tenia realment, volia estar sèrie perquè veia homes i dones bailar. No veia coses rares, no? Eren dones i homes que bailaven d'una manera tan bella, tan orgànica, i, bueno, i un gran coreògraf que era... que és Yeri Kilian, que és un geni per mi, que és una persona, a més de bon coreògraf, és un gran músic. Va ser, jo crec que va estudiar per chef d'orquestra.
Sí.
Però, bueno, el que vull dir és que jo crec que no, tampoc no podem passar de l'altre costat, que només les dones, els homes tenen el seu lloc. També, no?
Home, jo penso que el que hem de fer és, amb les arts escèniques, que sigui una representació del que és la humanitat.
Sí, exacte.
O sigui, ja en aquest moment, que passa que generalment podríem dir que hi ha un 52% de dones i un 48% d'homes en la societat. L'altra cosa és que les dones viuen més anys.
Sí. Sí.
això és un fet, no? O sigui, teòricament
en diuen
el sexe dèbil i a l'hora de la veritat viuen més anys que els homes.
Sí, sí, sí.
Aquest és important. Escolta'm, Caterine, hi ha una cosa que m'agradaria que comentéssim també. La hit dansa es forma, això que dèiem fa 27 anys, és un a partir de la Diputació, de l'Institut del Teatre. Però hi ha, a part de la central, que està a Montjuïc, hi ha dos més, més centres de dansa.
De dansa?
El de Terrassa.
Ah, de l'Institut del Teatre.
Del Teatre.
No, sí, hi ha a Terrassa, que són també a l'Escola de Tècnics.
Sí.
L'Institut del Teatre de Barcelona són dansa, hi ha teatre, dramaturgia, escenografia, bueno, és fantàstic, hi ha realment totes les arts menys música, bueno, crec que hi ha musicals també, però sí, no estic del tot segura.
I després a Vic també hi ha...
I a Vic també, hi ha també l'escola de Vic.
Però tu, per exemple, no col·labores amb aquests els centres?
No tenim molta relació. Tenim més relació amb el Conservatori Professional de Dansa,
sí,
amb l'Escola Superior de Dansa, també, que està dintre de l'Institut. Jo crec que, bueno, estaria fantàstic tenir més col·laboracions amb els tècnics, també,
sí,
no? Però es fa col·laboracions, però nosaltres hem fet molt poquetes últimament, dic.
Ara hi ha també, des de fa un temps, la FAC de Terrassa,
sí,
que continuen amb aquelles, jo diria que dues temporades de dansa de ballet.
Bueno, tenen a Rodolfo Castellanos, que va ser professor amb nosaltres quan vam començar, que ara dirigeix... com es diu, una escola, també un tipus de júnior però amb gent més jove.
Sí.
Així és com escoles i que fan espectacles en la FAC i estan en el mateix teatre. És un projecte molt maco. I, bueno,
tu creus que ha crescut? Perquè jo a vegades, com a espectador, com a espectador tinc la sensació de que hi havia més companyies, més companyies que estaven actuant de forma companyies petites, en aquest cas, i que hi havia un circuit que s'havia anat formant, que anaven fent actuacions. I ja tinc la sensació que això ha baixat una mica.
Sí, sí. Bueno, hi havia, jo quan vaig arribar, havia la companyia de Ramon Oller, havia Àngels Margarit, que tenia la seva mudances, havia... companyies, les companyies, Toni Mira, i ara tot això ha desaparegut. Però no, bueno, s'ha substituït per projectes. És un altre temps, no?
Sí. Hi havia la Maria Rovira, que també hi ha fet.
Maria Rovira també, bueno, hi havia molts... És veritat que, bueno, canviem i però és difícil pel sector de poder sustentar una companyia.
Quina diries tu que tens d'experiència? Tu nascuda a Bèlgica, tu ets
sí, en
el naixement. Quina diries que és la diferència dels plantejaments des d'aquest punt de vista de Bèlgica, o de França, o d'Holanda, o d'Alemanya, en referència doncs, aquí a Espanya i Catalunya, en aquest sentit?
Bueno, és que jo crec que, no sé, hi ha algo, pot ser cultural, no sé, de... necessita més ajut. Bueno, en Alemanya cada ciutat té una companyia i quan anem a Alemanya a girar veus que el públic sap el que venen a veure, no ens coneixen però saben apreciar, estan molt entusiastes, volen veure, estan ahí com una, està dintre de la seva educació, no? Jo crec que s'està treballant molt en això, però falta molt més i integrar la cultura realment com imprescindible, i la dansa és imprescindible, jo crec, perquè a més és un art que arriba a tothom, perquè no hi ha barreres, no hi ha fronteres, no? Parlem el mateix idioma, no?
És una mica com la música.
I la música, sí. I van música. Juntes, molt unides ja, des de sigles. Però, bueno, sí, jo crec que hi ha molta feina a fer, es fa, però jo crec que no podem comparar Espanya i Alemanya, tampoc, bueno, cada...
No, bueno, però a part... Però sí, podríem comparar, per dir alguna cosa, Catalunya amb Àustria.
Sí.
Bueno,
pot ser, no connec tant.
Àustria té 2 milions i mig d'habitants.
Sí. Bèlgica, bueno, tenen el mateix territori que Bèlgica. És així de gran que Bèlgica. Sí, també.
O sigui que potser el problema que tenim és aquest que apuntaves tu, que el que fa falta és... un tipus de suport,
sí,
de suport imprescindible,
sí.
Pensant doncs, amb el públic, per tant, pensant amb la societat.
Sí, i deixar l'espai per la diversitat. Per mi és molt important la diversitat. Eh? Bueno, hi ha moltes maneres de ballar, hi ha moltes maneres de sentir i d'arribar al públic. O de... jo crec que és molt important.
Tu t'has trobat amb problemes en aquest sentit? A l'hora d'escollir, de crear unes coreografies determinades?
Bueno, indirectament, jo crec, bueno, sí. Bueno, jo he fet una selecció, quan faig la selecció d'un coreògraf, no miro la nacionalitat, miro el que penso que van aprendre els ballarins, el que en aquest moment és necessari. Bueno, rebo moltes
ofertes
de coreògraf, miro, però sempre penso en els ballarins, perquè és un procés educatiu. I vam tenir gent d'aquí, però sí que vaig tenir una mica, bueno, més d'aquí, no? I jo crec que és un... No, mai l'he descartat. Hem fet, en el primer programa hem fet una peça de Ramon Oller, després vam treballar amb el Toni Mira, la Nora Sitges va fer una coreografia, o la Olga Sasplugas. Tenim Rafael Bonacella, que ara vindrà al Mercat de les Flors, i tinc projecte, ara treballarem amb Aleix Martínez, que és un jove coreògraf català, però bueno, que viu a Hamburg, però que vol tornar aquí, no? Entonces, bueno, ja... No mai he descartat fer-ho, no? I hi ha projectes que sí que he descartat perquè he vist que no encaixava, o es volia fer tota una peça i jo volia només fer 20 minuts d'un coreògraf. Bueno, teníem una altra manera d'enfocar el treball en IT Dansa, no? No fem una peça sencera, fem 3 o 4 peces per espectacle, perquè per educar el públic, però per educar més que tot els ballarins, perquè trobin una mica una diversitat de llenguatge, per tenir més eines a l'hora de trobar una companyia. I troben una companyia. L'any passat són 12 ballarins s'han anat.
Havien acabat el programa vostre.
Sí, i tothom ha trobat feina.
Fora.
Sí, a fora. a fora i, bueno, alguna gent volen, estan aquí, eh? I estan lluitant molt, no és fàcil, però volen quedar-se aquí i jo crec que estan construint un nou teixit, no? No parlo només d'Iterança, però ballarins, coreògrafs que surten també del Conservatori Superior de Dansa, també de l'Institut, no? Hi ha gent que... sí, jo crec que és una altra manera també de treballar ara, no? Inclús els ballarins, jo veig que no tothom vol anar a una companyia professional típica, no? De companyies gran i més estable. Molts ballarins prefereixen fer el seu projecte o treballar per projectes amb un coreògraf.
Però clar, la necessitat d'aquí de tenir un suport i tenir, perquè ara, per exemple, dansa, aquest espectacle que ho deies abans, està dintre d'aquest conveni amb el petit Liceu,
sí.
I el Liceu no té companyia de dansa.
No.
N'havia tingut.
Sí. Bueno, és l'eterna pregunta.
O sigui que és que clar, quan parles d'això, que tu tens clar, evidentment, un coneixement de tota la teva vida, començant com a ballarina, després com a coreògrafa, ajudant, directora, etc. Veus això, un gran lloc de música, d'òpera, en aquest cas, i que no hi hagi una companyia que, a més, pogués actuar allà i pogués girar, evidentment, per tot arreu, com volgués, com havia existit, és molt lamentable.
Bueno, hi ha una companyia ara que és molt, molt reconeguda, Europa i el món sencer, o sigui, és la Berronal, que fa un gran treball.
Sí.
I bueno, jo crec que això és molt important i té suport, no?
Sí, sí, sí.
També has de convèncer.
Sí, no, evidentment.
I jo crec que el Marcos Morós també ha agafat molts ballarins de dansa, la Lorena Nogal, que està amb ell, és musa, i Angela Bosch, és una companyia que no havia abans. No.
La força aquesta de la... Penso que la força aquesta del convenciment que tu apuntaves ara, és a dir... arribar a convèncer algú o alguns que donin aquest suport imprescindible. A vegades, potser per part dels artistes, la gent artista, queda com una mica al marge, com si no cal. I no, ha d'haver algun gestor...
Un suport, és molt important.
Que ho faci de forma regular.
Sí, és important poder comptar amb una producció, no? I moltes vegades les joves companyies que comencen no la tenen, no? Aquest suport, la persona que busqui els diners, no? I les subvencions, tot això és un...
Els espais,
és molta feina.
Els espais de forma regular per poder assajar, per poder preparar la producció, per poder estar... i després per poder girar.
És que els ballarins estem espai, un espai molt específic.
I tant.
I això costa més. Sí, és molt... poc a poc, jo crec que jo confio que les coses se van fent, des del Mercat de les Flors també, que és la Casa de la Dansa, s'està fent moltes coses... ajudant joves i coreògrafs. Bé, hi ha molts espais, però a poc a poc, s'ha anat trobant. Però jo crec que s'ha d'apoyar més la dansa, encara. No? I també, falta programació de dansa, també. Programar la dansa. Això és una reivindicació del sector, no? Que no tenen espectacles.
Clar, és que si no hi ha una programació regular, el que passa és que difícilment es pot crear el públic que sigui l'habitual.
Clar, és un pes que es mossega la cua. No?
Exacte.
Sí. Però tenim una responsabilitat del que presentem. Jo crec que Iterança és un bon projecte per crear públic. No? Sempre he pensat això, perquè... I per crear ballarins, no? Però també jo he vist que al principi era un projecte que no existia a Espanya, però en Europa sí. I ara hi ha una en València, hi ha un en Sevilla, o sea, poc a poc.
En un moment hi havia alguna a Saragossa, també em sembla que en algun moment va haver-hi alguna cosa a Saragossa.
Sí, pot ser, sí, va començar
alguna cosa. Va començar algo. I va desaparèixer immediatament.
Clar, és que és difícil. De... Nosaltres tenim pues, la sort que som la jove companyia de l'Institut del Teatre i que hem tingut sempre aquest suport. I...
Que cas és la Diputació de Barcelona.
Clar, clar. I bueno, jo reconec que sense això no hauríem pogut fer... molt. Vull dir...
Els que actuen aquest, aquest dissabte i estan ara actuant al Teatre del Territori, acaben aquest curs?
Una part. No? Perquè l'any passat s'han anat 12 ballarins, hem fet audicions i han entrat 12 nous, o sigui, aquest curs anirà 6 o 7, sí.
O sigui que el grup és 18?
18. Són 16 i hi ha dos alumnes encara que no tenen... Bueno, tenen una beca, 16 beques, sí. I dos alumnes extra que estan seguint el curs però que encara no estan titulars. Yeah. Eh? I l'any següent, si tot va bé, poden entrar en la companyia. És fer un pas entre dos... que no estan encara preparat per entrar a la companyia. Però fem selecció, ara al mes d'abril tenim una selecció per als alumnes de l'Institut del Teatre, de sisè, de les tres especialitats, clàssic, contemporani i espanyol. I després, el dia següent, fem una selecció per gent de fora. Sempre l'he guardat obert a escoles de fora, també.
Una curiositat. M'has parlat de clàssic, contemporani i espanyol. A l'hora de sol·licitar hi ha més d'un...
Bueno, espanyol és més mínim, però tenim un ballarí en la companyia que baila ara, que ha fet tot la seva carrera en espanyol.
Sí.
Però ha volgut començar a enriquir-se amb altra... llenguatge, no? I està molt bé. Entonces no el tanquem, perquè, bueno, no farem peça flamenco.
Ja.
Però sí que tindrem en el futur un coreògraf que ens farà una peça, un bailador d'espanyol sí, ens farà sí. Una cosa per nosaltres, però també per ell investigar en el contemporani.
Uh-huh.
O sea, això m'interessa, aquestes fusions, no? Tenim ballarins de clàssic, tenen una base, però tenim uns de contemporània que no tenen la base clàssica, però tenen una bona base contemporània. Bueno, a mi de dansa tenen 2 anys per realment treballar bé el clàssic, però el contemporani també. O sigui, busquem de no tancar només a...
No, fer que això que sigui una cosa doncs, que reflexi realment sí. El que hi ha doncs, actualment amb la dansa,
sí.
Senzillament, no?
Exacte.
No fer una limitació, diguem, centrem exclusivament
sí.
En clàssica, exclusivament no. No.
No, perquè hem tingut ballarins, que hi ha un ballarí que s'ha anat l'any passat, que no tenia base clàssica, però es podia mover i com mover. No? Era una persona apassionada. I va trobar feina en Suïssa, estava feliç, estava molt bé, i els coreògrafs pues, sempre l'agafaven, no? I jo crec que la persona és molt important. Treballem molt això també de que som persones, no? No som coses que es mouen. Demanem què sents tu quan balles, no? Com m'ho transmites.
Després del problema que es va produir a l'Institut del Teatre fa 2 anys, si no m'equivoco, uh-huh. Aquelles...
Sí,
sí. Això sabem...
Sí, sembla que està calmat, no?
Tranquil·litzat.
Sí.
Perquè jo... parlàvem amb tu, em sembla que la dansa, el cos, el que és el cos, és... imprescindible.
Sí.
I el contacte amb la cosa és imprescindible.
Sí, tot està en les intencions, no?
Exacte.
I, bueno, però hem d'anar en compte, estar molt... Perquè també no saps com mai també l'alumne com reacciona, si li fas una correcció d'una manera o una altra, no? I també hi ha bueno, cultures diferents. Tenim una noia de Taiwan i tenen cultures diferents. També teníem una japonesa, bueno, no s'abracen els japonesos, no? Entonces has de estar també...
No, per part vostra i sí. Per part de la persona.
I de tot.
Sí. Cada començar a entendre que necessita adaptar-se una mica al nou espai, no?
Sí, sí. Però, bueno, no hem tingut problemes ni de dansa, jo no, de moment, toco madera. Però, no, jo crec que hi ha molt respecte.
Molt bé, Caterin. Doncs escolta'm, què els diries als que estan escoltant? Bueno, tu saps que aquest programa es tornarà a passar avui a les 8, en diferit, i demà estarà el podcast penjat de Catalunya, de Ràdio Sant Cugat i de Cugat Mèdia. I què els diries perquè vinguin a veure el dissabte, que sé que ja està bastant ple?
Sí, ja ahir vaig... Bueno, que no hi ha massa... entrades, ja. Sí. Però jo diria que aconsello a la gent que pensen que no li agraden la dansa a venir a Verite Dansa, perquè hi ha un abans i un després. I això molta gent m'ho van dir. Ja, és que m'agrada només el clàssic i no m'agrada la dansa. O el meu marit, mira, això l'ha encantat. No, jo ho dic, és veritat. Entonces, i la gent que volen repetir, que repeteixen. Perquè són altres ballarins i que sempre és fantàstic. No? Jo crec que hi ha aquest dinamisme dels joves que s'ha de transmetre i és un moment d'alegria després de tot el que passa en el món. Jo crec que ens podem regalar una mica d'alegria.
I tant, millor que no hi pensem. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, 9 de març a les 18 hores, a les 6 de la tarda, i Dansa, la jove companyia de l'Institut del Teatre, ens presenta 3 coreografies i aquesta força d'aquesta companyia de gent que està gent molt jove, entusiastes totals, i que a més segur que en aquests 2 anys o aquest any i mig o aquest mig any que estan hauran après molt.
Sí.
Caterin, moltes gràcies per haver vingut, com sempre.
Gràcies a ti. I sempre un plaer.
I ens anirem veient. Gràcies. Han posat aquesta música perquè teníem una altra convidada aquí en el programa, que era la Clara Pons, de Brodes Bros, però malauradament per assumptes familiars no ha pogut venir. Però deixem una mica aquesta música i passarem a una altra música per parlar de l'agenda de 15 minuts. Fins ara!
suenan las nubes al sol, tal como el agua cambiaba de forma, agüita tan clara quisiera encontrar, que el aire se lleve el dolor en un vendaval.
Aquesta música tan fantàstica, Vendavales, Vendavales amb la Queralt Lahoz, que estarà aquí també aquesta setmana. O sigui que aneu-la a veure, perquè em sembla que en aquest moment la cosa no està massa fina. O sigui que hi haurà lloc. I a més han rebaixat el preu. Per tant, aprofiteu l'ocasió i veieu la Queralt Lahoz, que diu que és el futur, una futura estrella. Todo se puso azul el diumenge, el dia 10, a les 7 de la tarda, a la Queralt Lahoz. Però abans, avui, a les 20 hores, al Bocamoll de Torreblanca, la Irene Simic, veu, i l'Adrià Torres, guitarra, música popular d'arrel. I el divendres, a les 20 hores, al Teatre Mirasol, el grup de teatre Espiral presenta La vida perdurable, de Narcís Comadira, direcció de Trini Escribuela, amb Encarna Delantado i Fabrice Loparec, que en van parlar, recordeu, la setmana passada en aquest programa. I el dissabte a les 12, als Jardins del Monestir, dins de dansa metropolitana, Marco da Silva presenta Fantasia Minor. I a les 12:30 a la plaça del Coll, Panda Wack presenta Beautiful Chaos. I a les 18 al Teatre Auditori, això que us deia, i dansa presenta tres coreografies que música diversa que parlàvem ara amb la Caterina Lar. Diumenge a les 19 al Teatre Auditori, concert de Queralt Lahoz, que és aquest que us explicava, que barreja flamenc, música hip-hop, amb missatges reivindicatius, guanyador de l'any 2023 d'un dels premis Music Mops d'Europa. I està dintre del Dia Internacional de les Dones. I ara us deixo ja, us deixo amb música. I quina música us deixo? Respira, del Dia Internacional de la Dona. Respira, sí senyor. Fins la setmana que ve, que parlarem també de música i de teatre. Adeu!
Siempre rebelde, pisando fuerte. La vida está cambiando, pero nuestro es el presente.